Salvador Vergés i Tejero, diputat portaveu de Junts per Catalunya al Parlament.
Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha fet 2 anys de les eleccions al Parlament que van permetre a Salvador Illa arribar a la presidència de la Generalitat. Quin balanç en fa el seu partit d'aquests 2 anys de govern del PSC?
Doncs un balanç, sincerament, nefast, perquè el president Illa i el govern socialista van arribar, jo diria fins i tot amb una superioritat moral de dir ara ja el procés independentista, això ja no toca, ara toca doncs, la gestió, l'estabilitat, i realment al cap de 2 anys s'ha demostrat doncs, que tota aquella gestió que ens venien, doncs res de res. O sigui, realment jo m'atreviria a dir que són molt dolents, però molt. O sigui, si això, aquest govern fos una empresa, seria una empresa en fallida, perquè no és que siguin uns errors puntuals, que els pots entendre, els pots fins i tot perdonar, sinó que hi ha una crisi general, transversal, fan emprenyar tothom, tenen al carrer doncs, els mestres, els metges, els pagesos, els pescadors, les alertes meteorològiques no saben com gestionar-les, les rodalies ja no en parlem, els que ens estimem la llengua doncs, estem absolutament decebuts amb l'actitud d'aquest govern. Per tant, és una crisi general, no?, que demostra que no era veritat que ells venien a gestionar i ni molt menys a ser bons gestors. Per tant, el que ja vam dir en campanya electoral ara es referma 2 anys després, i és que si tu no defenses la nació, no defensaràs de cap manera una bona gestió. O sigui, si tu no ets capaç de plantar-te a Madrid a defensar els recursos, les competències que nosaltres ens mereixem com a poble, com a Catalunya, de cap manera podràs gestionar res. Si a més t'alies amb uns socis, amb unes polítiques d'esquerra, doncs diguem-ne mal enteses, amb una pressió fiscal, amb una burocràcia, amb una fiscalització dels diferents sectors en què ni l'educació, ni la sanitat, ni els empresaris, ningú està satisfet i res funciona, doncs home, és trist. Afortunadament, al costat d'això doncs, hi ha país. Jo no diria nosaltres som la solució, jo diria nosaltres, Junts per Catalunya, som part de la solució, perquè afortunadament la solució passa pel poble de Catalunya, per la societat civil, que a pesar d'un mal govern sempre és capaç de seguir tirant endavant. Per tant, nosaltres el que volem és ser aquesta alternativa que acompanyi aquesta bona acció que fan els ciutadans, les empreses, els autònoms, els mestres, els metges, etc.
Una de les últimes crisis que ha hagut d'entomar el govern és la polèmica infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han admès que va ser un error. N'hi ha prou amb reconèixer l'error i demanar disculpes?
No és suficient. Nosaltres el que demanem és que hi hagi responsabilitats polítiques i, per tant, que o bé dimiteixin o bé el president Illa doncs, cessi, en aquest cas, a la consellera d'Interior, la consellera Parlon, però també a la consellera d'Educació, a la consellera Niubó i també, òbviament, al director general de la policia, el senyor Trapero. És evident que l'educació no ha de passar mai per la policia, Déu me'n guard, i això doncs ha agafat el seu màxim exponent quan resulta que no només pretenien posar els Mossos a les escoles, sinó que ja infiltren els Mossos a les assemblees dels docents, i això nosaltres estem absolutament en contra.
El president Illa, però, ha reafirmat la confiança tant en la consellera d'Interior com en el director dels Mossos. A banda doncs, de demanar la dimissió, que sembla que no es produirà, Junts farà algun pas més, alguna mesura més adoptarà?
Nosaltres, de moment, volem veure, i tenim el proper ple la setmana que ve també, quina és la resposta en aquest sentit del president Illa. Nosaltres insistim que cal que cessi a la consellera Parlon i al director general de la policia, també a la consellera Niubó, i volem veure doncs, quins són els passos que fa el president Illa en aquest sentit per aprofundir en la reestructuració del seu govern. També hi ha pendent el cessament de la consellera de Territori, la consellera Paneque, per tot el caos de Rodalies que seguim patint al nostre país en aquests moments, i a més en aquest cas la consellera Paneque és un cessament que ja s'ha aprovat en el Parlament per part dels diversos grups, en majoria, en diverses ocasions, i en canvi doncs, el president Illa de moment n'ha fet cas omís. Esperem que el president Illa reaccioni i faci aquesta reestructuració de govern per veure si pot canviar el rumb i fent el país cap on realment es mereix.
Creuen que farà aquesta reordenació de govern amb el cessament d'algunes conselleres?
No ho sé. Crec sincerament que és difícil, perquè el president Illa és més de tirar la pilota endavant. Ell està només per la supervivència de Pedro Sánchez al govern espanyol. A més, president Illa, que no només demostra una incompetència, sinó que demostra una absència, perquè quan hi va haver el temporal tan greu a les Terres de l'Ebre, ell se'n va anar a Madrid a celebrar la Hispanidad. Quan hi va haver la crisi de la PPA se'n va anar a Mèxic, i ara que hi ha les vagues dels docents, també el tenim desaparegut a Califòrnia, on per cert ni tan sols el rebrà el governador.
Creuen que la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en determinats col·lectius pot ser una pràctica habitual?
El que està clar és que la infiltració dels Mossos, com ha succeït en aquest cas, en unes assemblees de docents en què legítimament ells estan defensant els seus drets i que nosaltres hi fem absolutament costat, no té cap mena de sentit. Posar la policia en l'educació, posar la policia en les assemblees de docents és barrejar naps i cols i, a més, criminalitzar un sector que es mereix que sigui ben tractat, que es mereix tenir uns sous més alts, que es mereix que hi hagi una educació inclusiva real, que es mereix que no hi hagi tanta burocràcia i que, per tant, nosaltres el que fem és estar al costat d'aquesta reivindicació que fan els mestres de la pública i de la concertada aquests dies al carrer.
El govern i Esquerra Republicana estan perfilant un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat els pròxims dies perquè es puguin aprovar aquí al Parlament abans de l'estiu. Creu que Esquerra hauria de congelar aquest acord fins que no es tanqui i no se solucionin totes les crisis que té obertes el govern?
Absolutament sí. O sigui, Esquerra Republicana no entenem com pot fer aquest doble joc de, per una banda, ser crític i demanar també dimissions de conselleres del govern, i en canvi dir que això no té res a veure amb seguir negociant els pressupostos. I tant que té a veure. Al final és tot un mateix paquet, és un mateix govern, és una mateixa política de cap on volem fer anar el país. I per tant, si ells no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
Per tant, Esquerra hauria de congelar, aturar aquest acord.
Nosaltres creiem que sí, que Esquerra Republicana no té cap sentit que segueixi volent negociar aquest pressupost, que ja de per si és un mal pressupost, després en podem parlar, però que en qualsevol cas, ara més que mai, donades les circumstàncies i veient com ha anat aquesta infiltració dels Mossos en les assemblees de docents, més que mai l'hauria de parar, i tant que sí.
El seu partit ha acusat sovint el president Illa d'estar espanyolitzant i desnacionalitzant les institucions catalanes. Creu que d'alguna manera Esquerra ho està blanquejant quan apuntala el govern amb l'aprovació, per exemple, com dèiem, dels pressupostos?
Sí, nosaltres per això reclamem a Esquerra Republicana que, com a partit independentista, estigui també amb nosaltres en aquesta defensa de la nació, en la defensa de l'autoestima que es mereixen els catalans. A més, tenim la clau a Madrid, la clau de la governabilitat, la tenim nosaltres sols, junts, però encara la tenim més si anem tots els independentistes junts, i de fet a vegades defensem qüestions que no són ja ni d'independentistes o unionistes, i per tant aquí també hi hauria d'haver-hi els diputats catalans del Partit Socialista, però evidentment ja sabem que no hi seran. Però en tot cas, els diputats d'Esquerra Republicana farien bé de ser també el nostre costat quan reivindiquem que les carpetes que estem negociant es negociïn a màxims per aprofitar aquesta aritmètica que tenim en aquest moment al Congrés dels Diputats, i per tant, quan parlem de finançament, que no parlem de les engrunes de 4.700 milions, sinó que reclamem el concert econòmic que ja té, per exemple, Navarra i el País Basc, quan parlem d'immigració, que reclamem la delegació integral de competències d'immigració, quan parlem del català, que sigui oficial a Europa, quan parlem de Rodalies, que sigui un traspàs al 100% i no pas traspassar la Renfe, que és el que ells defensen en aquest moment amb aquesta empresa mixta de Rodalies en què Renfe segueix tinguent majoria absoluta, etc. O quan parlen d'un consorci d'inversions, és igual, o ara una societat d'inversions que no deixa de ser un eufemisme del consorci però que no hagi de passar pel Congrés perquè saben que no té el nostre vot, que pugui anar directament només per Consell de Ministres, això tampoc és la manera de defensar Catalunya. Catalunya té un greuge, en aquest cas, per exemple, d'un dèficit històric d'inversions i infraestructures que ha actualitzat fa poc la pròpia Foment del Treball, que evidentment no és o no se li suposa que sigui independentista, i que són 60.000 milions d'euros si haguessin d'invertir en euros actuals a dia d'avui. Ara és el moment de defensar que això que no han invertit, si no ho han invertit no ho volen invertir, que ens transfereixin els diners via un mecanisme que es pot establir amb la disposició addicional tercera de l'Estatut i que ja ens farem les inversions nosaltres. Aquí és on estem nosaltres, defensant aquestes carpetes tan importants a màxims, perquè si les deixes tancades amb una proposta de mínims i amb rebaixes i amb baixada de pantalons, doncs resulta que ja les tens tancades durant molts anys, probablement durant tota una generació. Ara és el moment de tenir autoestima i de defensar el país tots junts amb un front unitari a Madrid.
Parlant d'infraestructures, Esquerra ha posat com a condició, com a principal condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat que es tiri endavant la línia ferroviària orbital. Ha deixat de banda la reclamació de l'IRPF i ara aposta per la orbital. No sé com ho valora Junts.
Sí, Esquerra Republicana ha anat fent unes rebaixes que nosaltres no entenem. Va començar parlant de la recaptació i la gestió total de l'IRPF, després va veure que això doncs, no, Madrid no li acceptava i va parlar del consorci d'inversions, ara parla de la societat d'inversions, ha anat reduint doncs, també les seves expectatives amb una línia orbital, una línia orbital que, per cert, l'hem votat tots, nosaltres també, Junts per Catalunya, diverses vegades a favor aquí al Parlament de Catalunya. Aquesta línia doncs, que va de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, aquests 120 quilòmetres que aprofita part d'altres línies que hi ha, però que s'acaba de completar i que és una línia important perquè descentralitza les rodalies i el transport públic al nostre país. Nosaltres l'hem votat a favor i l'hem defensat. Ja està, ja queda clar que aquesta va endavant, només faltaria. Però és un projecte que la que es comenci a executar estem parlant de 15-20 anys vista. Per tant, ja està clar que s'ha de fer, ja ho hem dit, i a més és un projecte a llarg termini. Els problemes dels catalans per on passen? Per altres coses que encara no estan acordades i que a més siguin a molt curt termini, com és, per exemple, que Rodalies doncs, funcioni. I a dia d'avui, a un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, jo em sembla que és una autèntica presa de pèl.
Dono per fet que Junts presentarà esmena a la totalitat als pressupostos, com de fet ja va fer en el primer intent de negociació al mes de març.
Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb aquests pressupostos. Són uns pressupostos que ja venen marcats per 6 diputats del 135, en concret per els diputats doncs, de Comuns, amb unes polítiques d'habitatge, de fiscalitat, que van absolutament en contra del que necessita el país. I, per tant, nosaltres aquests pressupostos no els volem de cap manera. Això és així. Dit això, primer que els presentin, i fins i tot m'atreviria a dir que els presentin i que no els retirin, perquè és el que van fer la darrera vegada que els van presentar i per primera vegada a la història els van haver de retirar del Parlament de Catalunya.
Creu que l'aprovació dels pressupostos es pot llegir com una qüestió de confiança encoberta que Illa podria superar amb el suport dels socis d'investidura?
Jo crec que això, en tot cas, els socis d'investidura sabran el que fan amb els pressupostos. Nosaltres, evidentment, no ho llegim ni així ni de cap altra manera. Nosaltres el que llegim és que hi ha uns pressupostos que no són els que convenen a aquest país i que, en canvi, tindran l'aprovació, pel que sembla, doncs, dels comuns i, malauradament, també d'Esquerra Republicana, que teòricament és un partit independentista i en aquests pressupostos demostrarà doncs, que no està defensant ja no la independència, sinó els interessos de la nostra nació.
Ara que estem a la meitat de la legislatura, creu que el president Illa podrà esgotar el mandat?
Jo el que segur que ha esgotat ja és la paciència dels catalans. Això segur. A partir d'aquí el president Illa doncs, sabrà cap on vol conduir la legislatura. És evident que, com deia abans, doncs, no ha aconseguit ni una governabilitat ni una estabilitat. Que el pacte d'investidura doncs, ha acabat sent un pacte de legislatura amb tot un desgavell i un vodevil pel mig en què ha presentat uns pressupostos, els ha retirat, per tant pel mig ha fet perdre el temps al país, que és un país que no pot perdre el temps amb el greuge que té a sobre per part de l'Estat espanyol, i per tant ells sabran cap on ho volen fer anar.
Parlem ara de Junts, del seu partit. El president Carles Puigdemont continua a l'exili, s'acosta a l'estiu i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara no ha resolt sobre l'amnistia. Això fa preveure que d'entrada no podrà tornar a Catalunya abans de l'estiu o de manera immediata. Creuen que ho podrà fer aquest any, el 2026?
Seria justícia no que ho fes aquest 2026, sinó que ja no hagués hagut d'anar a l'exili i en qualsevol cas que hagués tornat doncs, molt abans. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com vostè bé deia, doncs, ha d'emetre la seva sentència, tal com va doncs, ja avançar l'advocat, esperem que serà favorable i que això doncs, acabi de reforçar encara més aquesta tornada del president Puigdemont el més aviat possible. És evident que si no és aquí és perquè tenim una justícia de l'Estat espanyol perversa, prevaricadora i que no compleix una llei d'amnistia aprovada que hauria de fer que el president Puigdemont avui ja fos aquí a Catalunya.
Creu que quan torni Puigdemont seria el perfil més adient per fer de cap de l'oposició i confrontar amb el president Salvador Illa?
Això en tot cas ho decidirà ell. Ell, més enllà de la seva persona de Carles Puigdemont i Casamajor, sempre ha defensat i té molt clar i ho fa honestament i amb tota la força, que és el president de la Generalitat a l'exili. Per tant, ell tornarà aquí com a president de la Generalitat que retorna de l'exili i el que ell decideixi estarà en aquest sentit doncs, ben decidit segur.
Com afronta Junts les pròximes eleccions municipals de l'any que ve? Hi ha encara qüestions pendents de resoldre, com per exemple qui serà el candidat de Junts a Barcelona?
Nosaltres afrontem les eleccions municipals amb molta força, amb molta confiança. Jo mateix faig molts quilòmetres i molts de nosaltres fem molts quilòmetres per tot el país i ahir mateix estava al Vallès i després estava a Osona i em reuneixo doncs, amb els nostres càrrecs municipals i està sincerament tothom molt motivat, molt emocionat per fer doncs, la campanya quan comenci. Evidentment doncs, tothom ja té a la vista aquestes eleccions que són ara mateix a un any, aquestes eleccions municipals, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Nosaltres som un partit que tenim molta força i molta musculatura arreu del país, que tenim els projectes clars i que tenim gent competent en cada municipi de Catalunya i per tant estic segur que aconseguirem fer llistes pràcticament arreu i tornar a ser la força principal municipalista al nostre país. Vostè em deia per Barcelona, evidentment doncs, tenim el procés nostre intern engegat i estic segur que ben aviat decidirem qui ha de ser doncs, el nostre cap de llista a Barcelona i serà la persona més adequada i a la qual doncs, tots unitàriament dins de Junts per Catalunya li farem costat per poder aconseguir aquesta alcaldia de la ciutat, de la capital del país, que més enllà de ser la ciutat de Barcelona és la capital de tots els catalans i això ho tenim molt clar.
Si hi hagués més d'un candidat que es vol presentar per ser alcaldable a Barcelona, s'haurien de fer primàries?
Seguirem el que tenim establert en els estatuts del partit i estic segur que el procés serà un procés exemplar i que acabarà derivant amb un candidat que serà el millor per representar els interessos del país a la capital de Catalunya.
Vostè m'ha dit abans que reuneix sovint amb càrrecs municipals del partit. No sé com percep que estan, si els hi fa por Aliança Catalana.
No ens fa por, evidentment. Doncs és un adversari més que s'ha afegit en aquesta cursa i, per tant, cal tenir-lo en compte. Però les eleccions municipals van de posar gent molt competent al capdavant, de tenir els projectes molt treballats d'anys i anys, més enllà fins i tot doncs, de les sigles del partit, cada candidatura municipal té una feina pròpia que ha hagut de treballar durant temps i per tant no és senzill convèncer els ciutadans d'altres opcions que puguin sorgir com a foc d'encenalls i que el que facin sigui diagnosticar i aprofitar doncs, determinades circumstàncies, però en canvi no tenir un coneixement real de cada municipi i no aportar solucions fiables, realistes i de progrés per als ciutadans de cada poble i ciutat de Catalunya.
Canviem ara de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possible. Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
Plantaria tomàquets a casa. Tenim una casa de pagès i als camps de casa sempre he pensat que seria molt bonic fer diferents varietats de tomàquet i, a més, poder-ho combinar amb energia fotovoltaica. Això és un projecte que a la llarga em fa il·lusió.
Amb quin diputat o diputada que no sigui de Junts compartiria un dinar i una sobretaula distesa?
Doncs, per exemple, amb l'Alba Camps, diputada d'Esquerra Republicana, que m'alegro moltíssim que hagi tornat al Parlament de Catalunya.
Aquest estiu té previst pujar alguna muntanya per coronar algun cim a vostè que li agrada tant?
seria el primer estiu de la meva vida que no faig un cim, eh? Per tant, espero que alguna altra sí. Sí que és veritat que ara mateix no en tinc cap en ment, o dic una mica mentida, sí que estic escrivint un altre relat curt, a mi m'agrada escriure també una mica, i estic escrivint un relat curt en què el protagonista doncs, es planteja el repte d'escalar una cresta, i tot i que jo li he canviat el nom, sé quina cresta em refereixo, de l'Alta Garrotxa, i espero doncs, poder-la anar a grimpar aquest estiu.
És puntual quan queda amb algú?
Procuro ser-ho, sí. A vegades per circumstàncies, sobretot si vaig amb Rodalia Renfe, no ho soc, però procuro ser-ho.
Quines feines domèstiques fa a casa seva, si té temps?
Força totes. Potser no engegar la rentadora i la secadora, és veritat, però en qualsevol cas la resta les faig totes. A més, la meva dona doncs, és ginecòloga i fa guàrdies a l'hospital, i per tant, quan ella està de guàrdia, ja li ben prometo que amb les tres criatures em toca fer de tot i ho faig molt a gust.
Està llegint algun llibre?
Estic escrivint. Com que tinc poc temps, doncs prioritzo. M'agrada molt llegir els llibres del meu pare i m'agrada molt llegir Albert Sánchez Piñol, que l'admiro, però sobretot quan tinc allò 10 minuts, perquè porto un tragí important amb la meva vida actual com a portaveu del grup parlamentari, doncs el dedico a escriure algun relat curt, que m'agrada molt.
Recorda què volia ser de petit?
Mai vaig tenir una vocació clara. El meu germà volia ser arquitecte, la meva dona volia ser metgessa, però jo no vaig tenir una vocació clara, vaig acabar estudiant enginyer de camins, vaig pensar que em guanyaria bé la vida i mira on soc, que resulta que no ho faig servir de res.
Té alguna mania que pugui confessar?
Sí, sóc allò, aquella pel·lícula de Dormint amb el seu enemic, doncs els meus amics i la meva família sempre em prenen el pèl doncs, en aquest sentit. Sóc molt perfeccionista de que les coses estiguin molt alineades, molt rectes, molt tocat i posat, que al final no té cap importància, ja ho sé, perquè la natura és caòtica en si mateixa, intrínsecament. Però jo em tranquil·litza que les coses estiguin com molt ordenadetes.
Sap cuinar?
Molt poc, molt poc.
Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
No em vull tirar una floreta, però responsable, i això té una derivada positiva i una altra de negativa.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Que aconseguíssim posar les bases perquè la societat catalana tornés a tenir la il·lusió, les ganes, la determinació, que jo crec que ho té, però que ho demostrés ja doncs, al carrer i que nosaltres ho poguéssim acompanyar per tornar a engegar el procés cap a la independència.
Salvador Vergés, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3 Cat Info i fins aviat.
Moltes gràcies.